Què tal? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts al Lloret Esportiu, el programa d'esports de Nova Ràdio Lloret en aquest dilluns 12 de març del 2018. Jornada destacada en atletisme. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat d'Espanya de Cross, disputat a Mèrida amb la participació dels atletes lloretencs Jonathan Romeo i Àngel Mollera. Bons resultats per ells. Romeo va ser desè i Mollera 24è, una prova amb què els corredors del Lloret La Selva han posat el punt final a la temporada d'hivern. Parlarem amb ells en el programa d'avui. Però hi ha altres resultats que centraran la nostra atenció. El Club Hoquei Lloret va perdre per 2-3 a casa contra el Vendrell. Tot i la derrota, l'equip de Manel Barceló segueix amb un marge considerable respecte dels jocs de descens. Ara mateix aquesta part baixa la tenen a 14 punts. Ho valorarem amb el president de l'entitat, Joshua Pérez. En futbol, nova derrota del Club de Futbol Lloret, en aquesta ocasió per 1-2 contra el Vic, encaixant el segon gol a l'últim minut i de penal. L'equip es troba en la pitjor ratxa de resultats des de l'últim ascens a la Primera Catalana, amb només un punt dels últims 21 que s'han disputat. Escoltarem les reaccions de l'entrenador Edu Urdiales. A més, també tindrem temps per parlar de futbol sala, bàsquet i vòlei. Tot això al llarg de la pròxima hora. En el control de so, Edu Lanzas us acompanya fins les 10 del matí, Moisés García.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
Les 9 i 5 minuts del matí, comencem amb els titulars. Jonathan Romeo, desè millor atleta estatal en el Campionat d'Espanya de Cross, disputat aquest diumenge a Mèrida. Per la seva part, Àngel Mollera va finalitzar en el 24è lloc i classificant-se com a tercer millor atleta català. D'aquesta manera, els corredors del Lloret La Selva han posat el punt final a la temporada d'hivern abans d'afrontar les proves dels 3.000 metres obstacles. Derrota del Club Hoquei Lloret a casa davant del Vendrell per un ajustat 2-3. Els homes de Manel Barceló van encaixar el primer gol molt d'hora en el minut 2 en una falta directa. Àlex Grau va fer l'empat momentani, però els rivals van tornar a posar-se per davant abans del descans. En el segon temps, el Vendrell va fer l'1-3 i David Plaza va retallar diferències. La igualada, però, no va arribar. Tot i això, les derrotes de l'Arenys de Munt i el Palafrugell fan que el Lloret es mantingui a 14 punts dels jocs de descens, amb la permanència virtual a la butxaca. L'equip femení del Club Hoquei Lloret de la Lliga Nacional Catalana supera el Terrassa per 1-2. Les lloretenques, després d'aquesta jornada, són segones amb 31 punts a 3 del líder, el Manlleu. El Club de Futbol Lloret cau en l'últim minut de penal davant de la Unió Esportiva Vic. Els homes d'Edu Urdiales segueixen en dinàmica negativa i ja són 7 jornades seguides sense guanyar, amb només un punt dels últims 21 que s'han disputat. Els rivals es van avançar en el minut 8, en un primer temps amb poques ocasions de gol. A la represa, els lloretencs van trobar la igualada en un potent xut d'Albert Puntí en el 56, quan semblava que tot acabaria amb empat. Una caiguda dins de l'àrea en el temps afegit va acabar amb un penal en contra del Lloret, que va transformar Carles Roca amb el definitiu 1-2. L'equip acaba la jornada a un punt dels jocs de descens de la Primera Catalana. En Tercera Catalana, el Club de Futbol Lloret B supera l'Hostalric en el tram final amb un gol d'Arnau Terrades. El davanter lloretenc va trencar l'empat momentani en el minut 81, donant el triomf per 0-1 i els 3 punts a l'equip que entrena José Cáceres. En Quarta Catalana, derrota pels equips de la Vila, l'Sporting Lloret va caure a casa 2-4 contra el Sant Hilari i el Futbol Club Lloretenc va perdre a Vilobí per un resultat de 5-2. El Club Vela Lloret guanya en el període de desempat i s'imposa al Gavà per 2-3. Les lloretenques no ho van tenir gens fàcil a la sisena jornada de la fase d'ascens. Victòria molt contundent en el primer joc per 6-25, però derrota en el segon per 25-23. El tercer, 23-25 pel Lloret, i el quart, 25-23 per les rivals. En el cinquè i definitiu període, el conjunt salvatà va vèncer per 12-15. El Club Unió Futbol Sala Lloret cau a la pista de les Rels per 4-2 i es manté en llocs de descens. Tot i avançar-se en el marcador en el minut 4 amb un gol de Marc Rivera, els lloretencs van acabar cedint els punts en un partit disputat que no es va decidir fins al tram final. L'equip és penúltim, amb 18 punts, a un de la zona de permanència. Per contra, el Lloret Esportiu Futbol Sala goleja el Tordera 6-0. L'equip que entrena Jaume José Antonio es va mostrar molt superior i va aconseguir els 3 punts. Amb aquest triomf, els lloretencs se situen novens amb 25 punts en una dinàmica positiva de 3 victòries consecutives. I derrota del sènior femení del bàsquet Lloret en el derbi davant del Blanes va ser per 64-40. Les jugadores de Pol Pont acaben la jornada en el cinquè lloc de la classificació amb 10 punts. I fora de Lloret, el Girona Futbol Club acaba la jornada només 2 punts de la cinquena posició. L'equip gironí, amb el seu triomf contra el Depor per 2-0, s'acosta encara més a les posicions d'Europa League. Amb la derrota del Sevilla, els de Montilivi tenen la sisena plaça a un punt i la cinquena a dos. El passat divendres, el Girona va aconseguir el sisè triomf consecutiu al seu estadi davant d'un Deportivo que no va oposar resistència. L'1-0 el va fer Cristian Estuani. L'uruguaià va firmar el seu 15è gol d'aquesta temporada i el 2-0 va ser obra de Juanpe. Totes dues dianes a pilota aturada amb assistències d'Àlex Granell. El tècnic, Pablo Machín, considera que per molts factors es troben en el millor moment de la temporada, tot i que reconeix que el joc es pot millorar.
Clasificatoriamente es incuestionable, en cuanto a la confianza del equipo también, en cuanto a la solvencia, que creo que esa es la palabra que está mostrando el equipo en casa, también en cuanto al juego, si quieres que sea un poco crítico y lo que pienso realmente, creo que no es la mejor época del Girona, lo que pasa que cuando se junta todo lo anterior, pues hace que los partidos los saquemos y los saquemos con solvencia.
El Girona ja pensa la pròxima cita, desplaçament destacat al Santiago Bernabéu per enfrontar-se al Real Madrid. A l'anada, victòria per 2-1. El partit es jugarà aquest diumenge a 8:45 de la nit. A la segona divisió B, la Unió Esportiva Llagostera guanya el derbi gironí davant de la Unió Esportiva Olot, amb remuntada inclosa. Va ser per 2-1. Els olotins es van avançar en el primer temps amb un gol de Vigas. A la represa, els llagostarencs van donar la volta al marcador amb les dianes de Pablo i Joan Mainau, exjugador del futbol base del Club de Futbol Lloret, un partit en què Pol Gómez, lloretenc i també ex del Club de Futbol Lloret, va disputar la segona part. El tècnic del Llagostera, Òscar Álvarez, satisfet amb la victòria.
S'han donat molts factors, ha sigut un bon matí de futbol, penso que hem fet un partit complet. Ens ha fallat el que ens ve fallant últimament, una miqueta l'eficàcia. Jo crec que si haguéssim sigut molt més eficaços, doncs no haguéssim patit tant, però bueno, se'ns ha girat el partit i el meu equip en situacions difícils està demostrant que ho sap capgirar i bueno, ho ha tret tot per poder-ho capgirar i així ha sigut, no? Molt contents per la victòria.
Per la seva part, l'entrenador de l'Olot, Raül Garrido, es mostra molt crític amb l'actuació arbitral i considera que va ser un factor decisiu.
Hem plantejat un partit molt seriós, molt bé, en tots els aspectes, i jo crec que és fonamental que Fuster té que estar expulsat. Ho veu tothom. I després el segon gol és molt clar, hi ha un fora de xoc, i això és determinant el partit. Per tant, és que no puc dir una altra cosa. Normalment no parlo dels àrbitres, però és que últimament a segon i ells tenen que estar en un moment menys tota la segona part i no hi són, i després som nosaltres els que estem en un moment menys. I avui es repeteix la història.
També a la segona divisió B, nova victòria del Club de Futbol Peralada. Va ser per 0-1 al camp del Penya Deportiva. En la tercera divisió, grup 5è, la Unió Esportiva Figueres s'imposa per 0-1 al camp de l'Hospitalet amb un gol d'Albert Canal en el minut 33 de la primera part. D'altra banda, el Palamós va caure per 0-2 a casa contra la Unió Atlètica d'Horta. En primera catalana, grup 1, la Jonquera supera el Llagostera B per 2-0 en el derbi. Per la seva part, triomf del Centre d'Esports Farners, 2-1 contra el Manresa, i empat sense gols del Banyoles a Sant Cugat. En segona catalana, grup 1, la Unió Esportiva Tossa perd en un partit molt disputat amb el Club de Futbol Palafrugell per 3-4. Tampoc va tenir sort el Club Deportiu Palafolls, que va caure golejat a Roses per 4-0. En plana poliesportiva, a l'hoquei lliga d'hoquei patins, el Girona no pot amb el Barça en un partit boig. Els homes de Ramon Benito van perdre per 4-7. Tampoc va poder vèncer el Palafrugell, que va ser golejat 5-0 a la pista de l'Igualada. En la primera divisió d'hoquei patins, el Club Petit Tordera supera el Xum de Massanet a domicili. El resultat va ser de 2-6, favorable als maresmencs. I en bàsquet, a la Lliga Dia, l'Esparci Tilip Girona supera el Cadí La Seu en el derbi català de la màxima categoria de bàsquet femení. Les jugadores d'Eric Surís es van imposar per un marcador de 63-76.
De 9 a 10 del matí, Lloret Esportiu. Parlem del que t'interessa.
Les 9 i 13 minuts i obrim bloc d'hoquei patins per comentar el que ha donat de si la jornada 22 d'aquesta hoquei lliga, que ha deixat els següents resultats. Lloret 2, Vendrell 3, Alcoi 5, Arenys de Munt 3, Igualada 5, Palafrugell 0, Liceo Barça no s'ha jugat encara, juga dimarts, de la mateixa manera que el Reus Caldes, el Vic Astur Hockey, el Lleida Noia i el Voltregà Girona. La classificació l'encapçala el Barça, 56 punts, segon el Liceu amb 54, tercer el Reus 51 i quart el Noi amb 37. El Lloret és 11 amb 25 punts, a 14 de distància de la zona de descens que marca l'Arenys de Munt amb 11 punts, els mateixos que el Palafrugell i l'Astur Hockey, que és el cuer de la classificació amb 8 punts. Parlem d'aquest Lloret 2, Vendrell 3, un partit en què el Vendrell s'avançava molt d'hora, Àlex Grau empatava, de nou el Vendrell es posava per davant i a la represa David Plaza intentava retallar diferències, però finalment l'equip de Manel Barceló no va poder rescatar cap punt. Ho valorem amb el president de l'entitat, és en Joshua Pérez. Joshua, molt bon dia.
Bon dia.
2-3, vau trencar aquesta dinàmica positiva que portava com a locals.
Sí, la veritat és que va ser un partit que la primera part potser vam sortir una mica nervis, no hi havia Marc Grau, i allò potser va passar una mica en l'equip, però després es van anar sentint bé a la pista i crec que la segona part vam ser molt superiors, però bé, no m'agrada culpar en aquest cas els àrbitres, però si una falta és falta quan queden 10 minuts, també és falta quan queden 50 segons. Hauria sigut la desena, l'hauríem fet o no, això ja hauria estat per veure, però crec que ens mereixíem per dues vegades que ens pitessin aquesta falta perquè no ens la van fer i els àrbitres van mirar cap a un altre costat. A qual cosa, doncs, bueno, no té un bon regust en aquest sentit, però sí que et deixa un bon regust com centra l'actitud de l'equip i les ganes que hi posen sempre a la pista, i bé, aquest dia no va poder ser, però com vam dir, mirem un positiu, és una jornada menys i mantenim la distància respecte al tall dels 11 punts de la zona d'ascens. Els dos equips han jugat i bé, nosaltres ara el diumenge tenim un partit molt important a Arenys que on podem gairebé certificar la permanència.
Clar, és que són 8 jornades les que queden, 14 punts de marge, com dius, pròxim enfrontament davant de l'Arenys de Munt. És que sí, ho podíeu deixar ja fet totalment.
Sí, amb una victòria, tot i que no seria matemàtic, però us podria dir que pràcticament estaria certificat, i amb un empat gairebé també. No sumant l'Arenys o no restant-nos distància, doncs tindríem molt de guanyat. Després, evidentment, a veure, altres coses s'han vist, no? Però si queden 8 jornades i en 22 jornades han fet 11 punts i en 8 n'haurien de fer 15, també és difícil de veure, però bueno, l'experiència també ens diu que fins que no estàs matemàticament salvant no pots dir que ho estàs, perquè te pots emportar un disgust gran.
Exacte. Sobre el partit del Vendrell, ara ens parlaves d'aquesta opció que vau tenir d'empatar. És que aquesta temporada, excepte de comptar les ocasions, en totes les derrotes que heu tingut, sempre heu arribat al tram final amb opcions, no?, de puntuar. Insisteixo, excepte en comptar les ocasions.
Bueno, excepte el dia, bàsicament, el dia del Liceu i el dia de l'Igualada.
Exacte.
El resto, tots els partits, com si mires, me sembla que guanyem els partits, portem un promig de 2 a 2,6. O sigui, dos gols a favor i 2,6 en contra. Diguéssim que sempre arribem al final. Vam fer en Manolo, que li havia donat molt bon resultat, treure el porter i 5 contra 4. Just abans hi ha una falta que, ja et dic, només va haver-hi dues persones que la van veure, que van ser els dos àrbits de la pista. Sí. El resto de públic, gent que les veia per televisió, i a més una d'elles jo crec que és gairebé blava, a més de falta. Hauria sigut la desena, hauríem tingut l'opció. No ens la van donar, pues, mala sort. Tot i així, amb 5 a 4, generem dues ocasions de gol i havíem empatat dos partits amb aquesta jugada, que la té molt treballada, i bé, aquest dia no va entrar, no va haver-hi sort, i vam perdre, va ser el de la segona volta, el primer partit que no puntuem, però bueno, jo crec que també, evidentment, hi havia la baixa en Marc, molt important, i bé, el que et dic, bon regust en quant a bona actitud, en quant a l'equip nostre, i aquest mal regust en quant a que ens varen treure l'oportunitat d'empatar el partit.
Mm-hmm. Aquest partit davant de l'Arenys de Munt, ara està mirant la classificació, també és, per ells és una final, ja no només perquè juguen contra el Lloret, perquè jo considero que per ells el Lloret no és un rival directe, però sí que tenen
fins i tot la següent posició, que seria la salvació, a molta distància. Per tant, una derrota per l'Arenys de Munt seria pràcticament deixar-lo sentenciat amb ells.
Sí, clar, també nosaltres hem de jugar amb això, vull dir, la pressió per ells serà molt gran aquest partit, i bé, nosaltres, tot i tenir un equip jove, en la majoria de components són nanos que ja han viscut aquestes situacions, i crec que això pot jugar al nostre favor. Tot i així, la pista d'Arenys és molt complicada, el públic apreta molt, no és una pista on habitualment es guanyi, però bé, l'última visita va ser a Nacional Espanyola, veníem d'haver perdut també la final de la Copa de la Princesa, i en canvi allà vam saber guanyar el partit. Espero que aquest dia es doni el mateix, que sapiguem treure un bon resultat d'allà i, com dic, ja pràcticament certificar la salvació, que era el primer objectiu de la temporada.
Després teniu una aturada força important, no?, de setmanes de competició.
Sí, Setmana Santa, van haver-hi competicions europees i alguna final, suposo, pel mig, i hi ha una mica de peron. Per això seria important arribar en aquest peron ja amb tranquil·litat de cares a ja afrontar el tram final, que no recordem que tenim tres jornades on difícilment puntuarem, que és Reus, Barça i Liceo. I bé, ja et dic, el partit clau ara mateix és, com sempre, el amb el que tenim tota l'atenció és amb el d'aquesta setmana.
I et pregunto per últim, per aquest Liceo Barça que juga dimarts, no sé si tens algun pronòstic del que passarà, perquè aquí es pot decidir la Lliga.
Sí, home, la Lliga està molt apretada, és maco que arribin, que no arribi el Barça amb 10 punts de diferència a 8 jornades al final, com passa algun any. El Liceo aquest any jo crec que en Juan Copa li ha sabut donar un altre caire, molt més físic. És un equip que aprofita els jugadors que té, que són físicament són bèsties, i serà difícil pel Barça, jo crec, guanyar allà. Esperem que no interfereixi cap agent extern en el partit i es vegi un grandíssim partit de hockey.
Doncs Joshua Pérez, president del Club Hoquei Lloret, que vagi molt bé el partit davant de l'Arenys de Munt, i estarem pendents demà del que passa en aquest Liceo Barça. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Sí.
La pròxima jornada, Arenys de Munt Lloret, diumenge a 1:15 del migdia, a banda d'aquest enfrontament, Barça-Reus, Noia-Voltregà, Girona-Liceo, Palafrugell-Vic, Caldes-Alcoi, Astur-Hockey-Lleida i Vendrell-Igualada. I no marxem del món de l'hoquei patint, de l'hoquei sobre patins, perquè volem també parlar del Club Hoquei Lloret femení, i el seu entrenador és en Xavi Albet, el tenim al telèfon. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, enhorabona per la trajectòria que porteu a la Lliga Nacional Femenina, molt ben classificada, segones ara mateix.
Sí, molt bé. Tenim l'equip classificat en segona posició en aquest grup 2 i esperant a veure el que pugui passar aquesta pròxima jornada, que ens enfrontarem contra el Vigues, i aquí pues, ens decidirem una miqueta amb quin equip haurem de fer l'encreuament pues, per passar al grup de l'ascens o al grup del descens.
Ara parlem d'aquesta següent fase. De moment, parlem del que ha passat aquesta jornada. Heu guanyat 1-2 al Terrassa. Com va anar el partit?
Bé, va ser un partit molt disputat, en el que l'Escaig del Terrassa no deixa de ser un equip filial i sempre porten alguna jugadora d'hoquei lliga. Vam estar pues, molt ficades dintre el partit, defensant amb molta força i portant una miqueta el ritme del partit, no? Al final, a la segona part, pues, bueno, vam apretar una miqueta més i vam aconseguir remuntar aquest 1-0 que portàvem a la mitja part, i vam aconseguir pues, una victòria que ens dona molta moral de cara a la següent fase.
Ara ens has dit que esteu a 3 punts, no?, del primer classificat.
Sí, estem a 3 punts del Manlleu. El que passa és que encara que empatéssim amb el Manlleu, com que ja hem jugat amb ells la primera fase, per al tema de la gola baraix quedaria pues, ells en primera posició. El nostre objectiu, evidentment, és intentar quedar segons perquè aquest encreuament sigui contra el setè classificat del grup 1.
Perquè com és la següent fase? Us enfronteu entre amb els equips del grup 1 en eliminatòries?
Correcte. Ara ja, o sigui, es va fer la primera fase de grups. Una vegada es va concluir aquesta fase, s'ha fet una altra, en la que hi ha el grup 1 amb 8 equips i el grup 2 amb 8 equips. Els 4 primers del grup 1 passen directament a la lligueta d'ascens, i el que seria el 5è, 6è, 7è i 8è del grup 1 s'enfrontaria al primer, segon, tercer i quart del grup 2, que és on estem nosaltres.
Per tant, com millor classificat, més assequible, a priori es presentaria aquesta eliminatòria.
Bueno, a priori, perquè tal com estem ara ens pot tocar o l'Igualada o el Vilanova. Són dos equips que estan fets... Bueno, el Vilanova té jugadores d'hoquei lliga, que també les poden alinear si es donés el cas, i l'Igualada és un equip que han portat l'entrenadora que portava el Gijón l'any passat i han fet un equipet pues, per intentar tornar a assolir l'hoquei lliga. Serà una eliminatòria complicada, però bé, nosaltres anem amb totes les garanties del món i si no passéssim, pues, tenim clar que hem de lluitar en aquesta fase de descens en la que crec que, bueno, per nivell i qualitat de les jugadores que tenim aquí a Lloret, la categoria la podríem mantenir perfectament.
Però en qualsevol cas, hi ha l'objectiu de pujar de categoria? És un objectiu marcat?
Bueno, és complicat. L'objectiu seria d'aquí un parell de temporades, no? Seguir treballant amb aquest grup de jugadores que tenim i anar formant-se, també agafar experiència en aquesta nacional catalana, que és molt complicada, degut a que dels 18 equips que hi ha, 9 són filials, i és complicat un any et pots trobar que els 4 filials, diguem, estiguessin col·locats per pujar, i com que no poden pujar, doncs poguessis pujar, no? És una miqueta, la Lliga Nacional de Hockey Femení és una mica complicada en aquest sentit, el fet de tenir tants equips filials, doncs sempre et dona la possibilitat de pujar no quedant ni primera ni segona del campionat.
I parla'ns del teu equip, com és aquest Club Hoquei Lloret Femení?
Bueno, nosaltres tenim un muntant d'unes 10 jugadores i 3 porteres, en les que anem combinant pues, el que seria la Nacional Catalana, que és la segona lliga estatal, amb la primera catalana també. I bueno, anem fent diferents convocatòries i el que fem és un tema de formació per el que diem, no? Per poder assolir un dia d'aquests a l'hoquei lliga. Treballem força bé el que són els entrenos 3 dies a la setmana, i el fet de que totes siguin jugadores, la gran majoria d'aquí de Lloret, doncs ens permet poder intentar fer tota aquesta feina.
Perquè la mitjana d'edat, més o menys, quina seria?
Pues estem entre els 17 i 22 anyets.
Molt jove, llavors.
Sí, són molt joves. N'hi ha que són encara categoria juvenil, però juguen. Són jugadores que tenen un nivell i que estan evolucionant molt bé.
L'esport femení aquí a Lloret de Mar, segurament bàsquet i vòlei tenen molt d'èxit, ho té també a l'hoquei patins? O costa trobar jugadores?
L'hoquei costa, no? També has de lluitar molt perquè, evidentment, hi ha la secció de patinatge del Lloret i, vulguis o no, les nenes normalment sempre es decanten. Però al final, bueno, ara tenim aquestes 10 nenes, tenim 10 nenes petites que estan jugant en diferents categories, des d'infantil fins a prebenjamí, i és qüestió d'anar fent un treball pues, dia a dia entre buscar jugadores i poder pues, fer més gran aquest hoquei femení de Lloret.
I una última qüestió, Xavi. Tu sempre has entrenat equips femenins o quina és la teva trajectòria com a entrenador d'hoquei patins?
Bueno, jo he estat com a entrenador, he estat a Lloret, he estat portant el Tordera, vaig estar 2 anys portant el equip de la Universitat d'Oviedo, he estat a Reus també, I durant una temporada vaig estar a Blanes, amb la que vam poder assolir la Copa del Rei.
Per tant, aquí és femenins i masculins, eh?
Sí, ho hem anat compaginant.
Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes explicacions. Seguirem de ben a prop la trajectòria d'aquest Club Hoquei Lloret Femení i que tingueu molta sort en els encreuaments. En tornarem a parlar aquí a la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs les paraules de l'entrenador del Club Hoquei Lloret Femení, Xavi Albet, que ens deixa a les 9:27. Fem una petita pausa i tornem molt ràpidament perquè hem de parlar d'atletisme amb Jonathan Romeo i Àngel Mollera i també del Club de Futbol Lloret.
L'Associació Cultural LEAT i la Junta Constructora de la Sagrada Família us conviden al gran concert de la Cantata de Randa. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la Coral Polifònica de Puig-reig, el Cor de Cambra de Sant Cugat, la soprano Maria Camps, el baríton Xavier Mendoza, Neus Dalmau com a narradora i el mestre Salvador Brotons a la direcció. Concert gratuït en motiu del 5è aniversari del LEAT. Dissabte, 17 de març, a les 6 de la tarda, a la nau central de la Sagrada Família. Entrades limitades fins al 13 de març, únicament a viatges Radial Tours. carrer de la Vila 11. Gran concert de la Cantata de Randa, una producció de l'EAT, Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, i el suport econòmic i logístic de la Junta Constructora de la Sagrada Família. Pel Dia del Pare, regala salut. S'ho mereix.
Vine a la piscina municipal de Lloret.
Oferta abonament, un per dos, més matrícula gratis. Fidelització a partir de 18 euros. Abonament 6 mesos, des de 109 euros. Abonament 12 mesos, des de 218 euros. Oferta fins al 19 de març.
Consulta les condicions a la recepció de l'equipament. Vine a la piscina municipal de Lloret. Avinguda del Rieral 22, telèfon 972 36 43 84. Pressupostos participats 2018. El període d'entrada de propostes en línia és fins al diumenge 18 de març. Aquest any cal fer propostes globals per tot Lloret i de fins a 500.000 euros. Es poden fer les propostes a través del web lloret.cat/pressupostosparticipats o bé des de l'aplicació Lloret Smart. Pressupostos participats 2018. Fes les propostes en línia fins al diumenge 18 de març.
Has pensat mai com és una llista? Pot ser de la compra, de regals, de números, de desitjos, d'esdeveniments. A Nova Ràdio Lloret també tenim la nostra pròpia. La Llista, un programa molt divers i plural per a oients singulars. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia, amb Eduard Lanzas.
Lloret Esportiu, amb Moisés García.
Arribem a 2:15 del matí i obrim bloc d'atletisme perquè Jonathan Romeo va ser el desè millor atleta en el Campionat d'Espanya de Cross, disputat aquest diumenge a Mèrida, una competició en què també va participar Àngel Mollera, que va finalitzar en el 24è lloc i classificant-se com a tercer millor atleta català. D'aquesta manera, els corredors del Lloret La Selva que han posat el punt final a la temporada d'hivern. I tenim al telèfon un d'ells, que és el Jonathan Romeo. Jonathan, bon dia.
Bon dia.
Enhorabona, desè millor atleta, suposo que molt satisfet.
Sí, molt satisfet, ja que en aquests campionats molta gent prepara millor que nosaltres el cross i també hi ha molts especialistes, i ser un dels 10 millors, doncs, per mi és una passada, no?
Primer millor català?
No, segon.
Segon.
Segon. El primer català va quedar primer.
Ah, clar. Sí. Ara no, que ja tens tota la raó. Com va ser la prova? Una prova dura?
Molt, molt, molt dura. El circuit en si és un circuit molt pla. És dur més que res per lo pla que és, però se li va afegir una miqueta de fang. Crec que hi havia només una miqueta.
Hem vist imatges.
Sí, vam quedar tot ple de fang. Va ser una cursa molt, molt dura. També de tenir en compte que era l'última cursa, havien passat dos curses júniors, dos curses sub-23, una cursa absoluta de dones, i la veritat que era una piscina de fang. Era molt difícil, havies de calcular bé per on trepitjar, saber córrer entre el fang, i també havien d'afegir la pluja i el vent. Però bueno, vam saber portar la cursa bastant bé, molt, molt, molt bé, també de cap, en aquestes curses de pluja, de vent, de fang, si no tens les càmeres has de tenir molt bé, però si no tens el cap bé no tiraràs. Llavors vam saber portar molt bé aquesta cursa.
Entenem doncs que l'objectiu amb el que anava s'ha complert, no?
Bueno, jo esperava un gran dels 25 primers. Jo havia parlat amb l'Isidro, era un dels objectius, que eren dels 25 primers, ja està bé. Sempre nosaltres preparem la temporada com a, de cross com a base, ja ho hem dit moltes vegades, però bueno, jo vaig, crec que no sé si va ser el sopar o l'esmorzar que vaig deixar en broma a l'Àngel, doncs jo faré top 10. I així de broma, i mira, al final sí que va ser top 10, molt content, i millor, ha sigut un objectiu molt millor.
Heu posat el punt final a la temporada d'hivern, quina seria la teva valoració d'aquesta part hivernal?
Doncs molt bé, encara que l'any passat quedés campió de Catalunya de cross, jo crec que aquesta temporada és millor que l'any passat, amb un tercer i un desè d'Espanya. Jo la valoro amb un notable alt i ara amb molta força de cara a l'estiu.
A descansar ara unes setmanes, Jonathan?
Sí, una setmaneta que va molt bé, també per regenerar i per agafar amb més força la temporada d'estiu.
Perquè a l'estiu entenem que ja arriba la teva especialitat als 3.000 metres obstacles.
Sí, ara a partir de la setmana que ve ja comencem a entrenar per temporada d'obstacles, que toca volar, com li dic a l'Àngel.
Doncs, Jonathan, enhorabona per aquests resultats. A descansar, que ho teniu ben merescut i, com sempre, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de l'Àngel i del Jonathan Romeo passem a l'Àngel Mollera, que va quedar 24è i tercer millor atleta català d'aquest Campionat d'Espanya de cross. El tenim al telèfon. Àngel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I enhorabona, perquè ara ens comentava el Jonathan que sempre anava amb l'objectiu de quedar entre els 25 primers, per tant, s'ha fet realitat l'objectiu.
Sí, 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 la veritat que un hivern duret, un hivern on hi ha hagut molts entrenos i bueno, l'objectiu era clar, no?, que intentar quedar entre els 25 primers, que és un molt bon puesto en un campionat d'Espanya, i en el meu cas, doncs, la meva segona actuació millor de la meva vida en un campionat d'Espanya de cross i molt content.
I el fet també de ser el tercer millor atleta català després d'una temporada en la que has tornat a la competició, suposo que et fa estar satisfet, no?, amb la teva feina.
Sí, sí, clar. Portava 2 anys sense fer un hivern i aquest any era un hivern molt i molt important perquè a l'estiu hi ha un objectiu clar que és classificar-nos per al campionat d'Europa que es fa a Berlín. I aquest hivern, doncs, he sigut, jo crec, un dels hiverns més professionals i més serios de la meva vida esportiva. I sí, era un hivern complicat perquè tornava a la competició en distàncies llargues i en el català de cross, en el campionat de Catalunya, vaig quedar 7è de la general i 4è millor català, bueno, però 6è dels que anàvem amb la selecció. I aquí, bueno, puntuar tercera posició vol dir que bé, que a l'hora de la veritat, amb el nostre entrenador Isidro Jiménez ens posa a punt i arribem molt bé a la cita.
Aquest campionat d'Espanya de cross, disputat a Mèrida, amb el Fang com a màxim protagonista, no?
Sí, sí, sí. No, a sobre no, tampoc és... El del Fang tampoc és una superfície, doncs, que em vagi molt i molt bé, però bueno, almenys com el cross se'n fa una mica feixuc, se'n fa una mica complicat, doncs el Fang feia que no penséssim en les voltes que quedaven, les quilòmetres que quedaven, i va ser divertit. Vaig sortir molt tranquil, perquè a la primera recta em van trepitjar la sabata, no me la van treure, però em vaig espantar una miqueta, i vaig dir, bueno, és molt llarga, i vaig pensar en els llocs on podia adelantar, i bé, crec que vaig sortir al 80 o al 90, o sigui, vaig sortir molt, molt enrere, i a poc a poc vaig anar remuntant, vaig fer la meva cursa. Jo sempre vaig, en aquestes curses a l'hivern, doncs m'agrada anar de menys a més, per tal de tenir molta força al final, i l'última volta vaig passar el 34è, i al final, doncs, vaig quedar el 24, 22 espanyol, que bueno, amb el fang i amb el fred, amb la pluja, és un resultat espectacular, igual que el d'en Jonathan, que ha de ser... Ell és un especialista en el cross, però bueno, fer un top 10 és, hi ha paraules majors, i el felicito, i el vaig felicitar ahir, i el vaig abraçar, i avui el felicito aquí davant de tot Lloret.
Perquè ara anem a parlar una miqueta d'en Jonathan també, perquè en el tema del fang entenem que us fa cansar-vos més, no?
Molt, molt, molt més, perquè al principi sí que busques una mica el tram més fàcil, no?, que estigui una mica més dur, però clar, a mesura que passen les voltes, el circuit es torna molt, molt més enfangat del que ja estava, i al final ja has d'anar per tot el fang, i clar, no rellisques, sí que portes els claus, però bueno, el fang, doncs, sobretot és com si corressis una idea una mica similar, és com si corressis per la sorra de la platja, no? Vas trepitjant, que no saps ben bé on trepitges, i es fa molt, molt, molt complicat, molt difícil. Però bé, jo, per exemple, també en aquest aspecte tinc les cames bastant fortetes, tinc els bessons com els tinc i vaig tirar doncs, l'última volta d'aquesta força i al final em va anar bé, no? Vaig fer una mica de tractor i em va anar molt bé, però sí, clar, el cross es fa, els que ells 10 quilòmetres es converteixen en el doble.
Ara parlaves del Jonathan, us veiem a través de les xarxes socials amb una foto els dos junts, enfangats de cap a peus. Sou molt amics, us uneix una gran amistat, però dins de la competició teniu aquest pique sa de voler acabar un per davant de l'altre?
Sí, clar, si el tenim en els entrenos, imagina't a la competició, que al final és una cursa individual, no? Encara que som molt amics i això fa que també doncs, el dia a dia sigui molt més fàcil, però clar, com estàs competint, intentes doncs, guanyar a tothom, i entre ells està en Jonathan i estic jo, no? Però bueno, ahir, per exemple, que jo podia mig seguir una cursa, una mica la cursa per davant, una mica, tampoc em podia desconcentrar gaire, perquè jo tenia també la meva cursa, però bueno, va haver un moment que el vaig animar, no? Vaig dir, vinga, vinga, perquè el veia que estava enllaçant amb el grup capdavanter, ja veies que hi havia 4-5, que era impossible, no? Però veia que anava a agafar un grup que era molt bo per ell i el vaig animar perquè, bueno, al final ja veus que no l'atraparàs i que li dones força a un company i un col·lega que bueno, que ho va fer molt i molt bé.
Dues últimes qüestions, Àngel. La primera, heu posat el punt final a la temporada d'hivern, valoració molt positiva, no entenc, en general?
Sí, he fet 15 competicions, moltíssims quilòmetres, no sé si hem fet, per la meva part, uns 3.000 quilòmetres aquest hivern, en totes les setmanes, molts entrenos, tots els entrenos acabats, o sigui que molt, molt, molt positiva, perquè hem fet una base molt sòlida, molt bona de cara a l'estiu, i ara doncs una setmana de descans que crec que per part dels dos molt, molt merescuda, i doncs la setmana que ve ja comencem amb els obstacles, amb el meu, com dic jo, amb el que m'agrada moltíssim, i a sobre amb aquests entrenos de l'hivern, doncs encara no és que sigui més fàcil, però bueno, almenys fent entrenos tan llargs, després ara quan comencem els obstacles sempre serà un palet més fàcil i bueno, ho agafarem amb més ganes.
I doncs per això et pregunto, pels 3.000 obstacles, quin objectiu ens fixem?
Bueno, l'objectiu clar, el de sempre, no? Jo, per exemple, faré 34 anys d'aquí poc d'un mes, un mes i poc. Un canviat d'Europa, sempre, doncs, si hi vas, sempre hi ha més opcions de fer-ho millor que un campionat del món, no? És un, potser podríem dir, un dels últims campionats d'Europa que em passen per la meva vida esportiva. L'objectiu clar és anar-hi, no? Sense una pressió extrema, no? Bueno, intentarem tot el que puguem fer, intentarem doncs intentar estar per sota dels 8-20, que crec que és assequible, és complicat, però és assequible. Jo crec que amb 8-20, 8-22, 8-23 es pot anar en aquest campionat d'Europa, es pot classificar i fins i tot doncs, amb una, aquesta marca doncs, optar doncs, a fer-ho molt bé, no? Però bueno, hi ha molt de camí a recórrer, hem d'entrenar molt, hem de fer la mínima, que és 8-28-0, i després d'un campionat d'Espanya a Getafe, doncs, que serem 6 o 7 persones. Sí que és veritat que aquest any la mínima s'ha reduït de 8-32 a 8-28, això farà que possiblement no siguem tants, jo ja m'incloc, no? però bueno, que no sigui tanta gent que la faci, i això doncs en el campionat d'Espanya farà que, bueno, en comptes de 7 persones com érem l'any passat, potser siguem menys per optar aquestes 3 places de Berlín, i a tope com sempre.
Doncs això esperem. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies i a descansar una setmaneta.
Gràcies a tu, Moi, una abraçada.
Lloret Vila Esportiva. Fes-te'n ressò al Lloret Esportiu.
I obrim plana de futbol. La primera catalana que va arribar a la seva jornada 24 i de nou, malauradament, amb una nova derrota per al club de futbol Lloret. 1-2 contra el Vic. No és l'únic resultat que ha deixat la jornada. Sabadell B 0, Castellà 0, Sant Cugat 0, Banyola 0, La Jonquera 2, Llagostera B 0, Farners 2, Manresa 1, Cardedeu 0, Sant Joan de Montcada 2, Júpiter 0, Mollet 2, Manlleu 1, Muntanyesa 2, i va perdre el líder de la categoria, la Fundació Grama, 0-2 contra el Camp Vidalet. La Fundació Grama, que trenca d'aquesta manera una ratxa de 15 partits seguits sense perdre, amb 13 victòries i 2 empats. Ara recordo les paraules de Tito Vilanova, que sempre deia que a mesura que vas guanyant moltes jornades sempre estàs més a prop de la primera derrota. Doncs la Fundació Grama, que la va trobar aquesta jornada, continuarà sent líder de la classificació amb 8 punts de marge respecte del segon. La Grama té 54, el Manresa segon amb 46, tercer el Muntanyès amb 42 i quart el Vic amb 40. I atenció com està la part baixa de la classificació. 11 el Sabadell B amb 30, però aquí entren 5 equips lluitant per la permanència que estan en un punt. 12 el Lloret amb 26, 13 el Mollet també amb 26, aquests dos fora del descens. El 14è és el Júpiter amb 26 punts, que finalitzada la temporada podria suposar el descens de categoria, i en descens directe Cardedeu amb 25 i Banyoles amb 25. Després ve el Sant Cugat penúltim amb 22 punts i totalment sentenciat, tot i que va tornar a puntuar el Castellà, que té 11 punts. Però déu-n'hi-do, insistim, Lloret 26, Mollet 26, Júpiter 26, Cardedeu i Banyoles amb 25, el Lloret a un punt només de la zona de descens directe. Un partit davant del Vic que va començar, doncs, com acostuma a començar el Lloret en a les últimes cites, encaixant un gol abans del minut 10, concretament va arribar en el minut 8. L'equip va tenir ocasions per marxar al descans amb un empat, un mà a mà de Ricky, la pilota va marxar alta i un xut de Puntí en una acció d'estratègia a la sortida d'un córner. A la segona part, el mateix Albert Puntí va fer un dels millors gols de la temporada, sens dubte, des de més enllà de tres quarts, escurat a la banda esquerra, va engaltar una pilota que va ser un obús que va creuar la porteria i va trobar el fons de la xarxa sense que pogués fer res al porter rival. Però, tot i que el Lloret va poder fer el segon, el 2-1, en el temps afegit, una caiguda d'un jugador del Vic dins de l'àrea va suposar un penal quan només quedava un minut per acabar, i el va transformar, i un gol que va suposar, doncs, la derrota, una derrota més de l'equip lloretenc. 1-2, insistim, un punt dels últims 21 que s'han disputat. Per tant, ja certifica l'equip la pitjor ratxa des del seu últim ascens a la primera catalana. Escoltem les reaccions del tècnic Edu Urdiales en una entrevista enregistrada dissabte després del partit davant del Vic.
Edu, pitjor manera d'acabar un partit impossible, no?
Sí, perquè, bueno, hem de... l'esforç que hem fet i el compromís que han mostrat els jugadors, doncs no s'havia res compensat. Crec que hem sigut superiors i al final una jugada puntual, doncs, fa que ens marxem amb aquest mal regust de boca, amb un resultat que no mereixem, però només queda això, aixecar-se un altre cop, intentar entrenar bé durant la setmana i treure el proper partit, que continuarà sent molt difícil, però que estic convençut que aquests jugadors ho poden fer, com han demostrat.
Sé que em diràs que des de la teva posició és complicat veure-ho, però és penal?
Bueno, el que sé és que nosaltres dins de l'àrea ens desequilibren i no tirem a terra, i que el mínim contacte en l'àrea nostra, doncs, sembla que és més fàcil d'evitar. No ho sé, si és penal o no. El que sé és que no hi ha hagut el mateix criteri en certes ocasions i per això estàvem una miqueta enfadats, però bé, el partit ha sigut, crec que en línies generals, favorable a nosaltres, i només ens falta el gol. Ara estem en aquesta dinàmica negativa que juguem bé, portem 3-4 partits dels últims 7 que ens marquen al final, o que ens marquen quan estem dominant, o que fem bon partit moltes ocasions i no marquem, i això només ho podem canviar, doncs, amb el treball que fem, amb el mateix compromís que s'ha mostrat avui, i estic segur que així serà.
sobretot si se li pot trobar una part positiva al que ha passat avui, és que venia un Vic de 6 jornades, no havia perdut cap partit, 3 empats, 3 victòries, i s'ha de competir fins al final, sobretot a la segona part.
Sí, i a més el Vic és un equip que li agrada jugar molt la pilota, i a la segona part doncs, hem estat al seu camp gairebé els 45 minuts, no han sortit, no han xutat, i bé, té molt de mèrit, crec que haguem fet això contra aquest equip. Però bueno, el futbol al final el que compten són els gols, no val el joc, però hem de treure la part positiva, hem de veure com els nostres jugadors han superat a un equip que és molt bo i que és dels millors de la Lliga, i això demostra que podem competir amb qualsevol equip i que competirem fins al final.
En aquests moments, tal com està l'equip, és necessari un central com Edu Poderoso, no?
Home, dona aquest punt de veterania, aquest punt de contundència que sempre va bé en aquestes situacions. A més, ell ha viscut situacions semblants, bueno, les ha vist de tots colors, i no li pesa la responsabilitat. Llavors, bueno, crec que serà una peça clau i una peça que ens ha d'ajudar molt en aquest sentit, i que bueno, avui ja s'ha vist, no? Ha superat els seus davanters, no els ha deixat ni moure, i crec que, ja t'he dit, un jugador amb la seva experiència i amb el seu saber estar, doncs serà una peça clau.
Dues últimes qüestions, Edu. Clar, com s'aixeca ara un equip així? Ho dic per aquesta ratxa negativa.
Bueno, el tema psicològic, mai saps on pots tocar la fibra per canviar aquesta dinàmica. Jo crec que hem de treure sempre o veure les parts positives de tot lo negatiu, perquè sempre n'hi ha. La part positiva és que en quant a joc i en quant a actitud no ens la falta, ens falten els resultats, és el més important, però l'únic que queda és entrenar, i entrenar igual, estar molt concentrats en els entrenos i tenir tranquil·litat a l'hora de jugar els partits i fer el que saben fer, i segur que començarem a treure resultats ben aviat.
Pròxima jornada, complicada la plaça, no? El camp de la Muntanyesa, un dels equips que està lluitant a la part alta.
Sí, és un camp petitet, diuen la Bombonera, no? Per alguna cosa, és un camp on s'ha d'estar concentrat, on s'ha d'estar junt, on hi haurà moltes jugades aèries, i bueno, si estem junts, estem concentrats, estem tots pendents i només pensant en aquest partit, no més enllà, doncs el tirarem endavant, i bueno, ja s'ha demostrat, hi ha equips que han puntuat i nosaltres anirem a treure els 3 punts, que és el que necessitem. No serà fàcil, però s'ha d'entrenar bé i continuar.
Doncs aixecar-se, Edu, gràcies per atendre'ns i molta sort a la Muntanyesa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs estarem pendents del que passi el pròxim diumenge. A partir de les 12 del migdia serà quan comenci aquest partit del Lloret al camp de la Muntanyesa, una Muntanyesa que, insistim, és el tercer classificat amb 42 punts i que aquesta jornada va superar 1-2 al Manlleu i que té opcions encara de lluitar per la segona posició, que donaria opció a la promoció d'ascens a la tercera divisió, perquè és cert que està molt lluny ja del primer classificat de la Fundació Grama. Aquesta primera posició la té a 12 punts. La resta de la jornada, la 25 del campionat a la primera catalana, deixarà dos derbis gironins, Banyoles, La Jonquera i Llagostera B, Farners, i 6 enfrontaments més, Vic, Sabadell B, Castellà, Sant Cugat, Manresa, Fundació Grama, Can Vidalet, Cardedeu, Sant Joan de Montcada, Júpiter i Mollet, Manlleu. Insistim, el Lloret a només un punt de la zona de descens directe, per tant, l'equip que ha de començar a entrar en una inèrcia més positiva, com a mínim assegurar sobretot els partits de casa com a local. Seguim amb més qüestions, en aquest cas amb futbol sala, per recordar que el Club Unió Futbol Sala Lloret va perdre a la pista de l'Arrels, va ser per 4-2 i es manté en jocs de descens. Tot i avançar-se en el marcador en el minut 4 amb un gol de Marc Rivera, els lloretencs van acabar cedint els punts en un partit disputat que no es va decidir fins al tram final. L'equip és penúltim amb 18 punts a un de la zona de permanència. Diferent situació la del Lloret Esportiu Futbol Sala de la tercera catalana, que va golejar el Tordera per 6-0. L'equip es va mostrar molt superior i va aconseguir els 3 punts. Amb aquest triomf els lloretencs se situen novens amb 25 punts en una dinàmica positiva de 3 victòries consecutives. Ens fa una valoració del partit el seu entrenador, el Jaume José Antonio. Jaume, bon dia.
Bon dia, doncs ahir 22a jornada de la tercera divisió catalana de futbol sala, Lloret Esportiu, el Don Juan Lloret Esportiu va jugar a casa a 6:15 de la tarda davant doncs, d'un dels rivals directes a la classificació com és el Tordera Parc Atlètic. Un partit que es presentava en certa manera complicat a priori, degut doncs, a la igualtat que hi ha entre els dos equips, però tot i així doncs, els jugadors van estar doncs, atents sobretot en el marcador i en controlar el joc, dominar sobretot el joc, especialment en defensa, per poder doncs, aconseguir finalment la victòria tal i com va ser. Els gols, doncs 3-0 a la primera part, amb un joc dominant el Don Juan Lloret Esportiu. Al minut 23, ja encetat la segona part, Àngel marca el 4-0, al minut 36 l'Anas, amb una jugada doncs, pràcticament que només li calia posar el peu de cara a acompanyar la pilota a porteria, marca el 5-0 i finalment al minut 37 el Rido doncs, tanca aquest resultat final de 6-0. Val a dir que aquesta setmana també tindrem en aquest aspecte partit de Lliga, la propera, i també la Copa Catalunya, una Copa Catalunya on el Don Juan Lloret Esportiu s'enfrontarà davant l'Hostalric a casa. Per altra banda, altres resultats de la jornada van estar la victòria de l'Infantil a casa davant el Roger Atlètics Vilassar per 5-2. Per altra banda, cal comentar que el Lloret Esportiu ha fet una activitat aquest cap de setmana, aquest dissabte, precisament 10 de març, una activitat de club en el qual es va organitzar un autobús per anar doncs, a veure un partit del Barça Lassa de futbol sala davant el Jaén Paraíso, degut també als contactes que té el Lloret Esportiu amb aquest club andalús. Gairebé van ser 55 persones, entre jugadors, directiva, pares, que es van desplaçar al Palau Blaugrana i van poder disfrutar doncs, d'un magnífic partit de les estrelles, en aquest cas de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
Gràcies, Jaume, i insistim, tercera victòria ja consecutiva del Lloret Esportiu Futbol Sala. A banda, recordem també que el sènior femení del bàsquet Lloret va caure 64-40 en el derbi davant del Blanes. Les jugadores de Pol Pont acaben la jornada en el cinquè lloc de la classificació amb 10 punts i qui sí que va guanyar va ser el Club Voley Lloret. En el període de desempat es va imposar el Gavà per 2-3. Les lloretenques no ho van tenir gens fàcil en la sisena jornada de la fase d'ascens. Victòria molt contundent en el primer joc per 6-25, però derrota en el segon per 25-23. El tercer, 23-25 pel Lloret i el quart, 25-23 per les rivals. En el cinquè i definitiu període, el conjunt salvatà va vèncer per 12-15. A poc més de 3 minuts per arribar al punt horari de les 10 del matí, fem un repàs dels temes que hem tractat perquè hem centrat molt la nostra atenció en el Campionat d'Espanya de cross que s'ha disputat aquest diumenge a Mèrida i que ha deixat una desena posició, segon millor atleta català, per Jonathan Romeo. També va participar Àngel Mollera, que va finalitzar en el 24è lloc i que es va classificar com a tercer millor atleta català. Per tant, bons resultats pels dos corredors del Lloret La Selva, que han valorat les seves actuacions de manera molt positiva. S'han complert els objectius que s'havien marcat, el de Jonathan Romeo, fins i tot superant el que tenia en ment en aquesta competició. Ara s'agafaran una setmana de descans i ja començaran a preparar la temporada d'estiu en què afrontaran la seva especialitat dels 3.000 metres obstacles. També hem parlat d'hoquei sobre patins amb Joshua Pérez, el president del Club Hoquei Lloret, que ens ha valorat la derrota per 2-3 davant del Vendrell. Una derrota que deixa la situació de la mateixa manera, és a dir, el Lloret continua amb un marge de 14 punts respecte dels jocs de descens, perquè els rivals en aquesta lluita doncs, no estan guanyant. Derrotes de l'Arenys de Munt i del Palafrugell, que tenen tots dos 11 punts, i el Lloret en té 25. Per tant, la pròxima jornada és un partit davant de l'Arenys de Munt. Si els lloretencs guanyen, doncs la permanència, tot i que encara no seria del tot matemàtica, però ja es podria certificar la continuïtat del
Club Hoquei Lloret una temporada més a l'Hoquei Lliga, si no és que ja ho està de certificada, perquè 14 punts són molts i els rivals directes en aquesta lluita, doncs, insistim, no estan guanyant. També hem donat veu a l'entrenador del Club Hoquei Lloret Femení, en Xavi Albet, de la Lliga Nacional Catalana, que aquesta jornada van superar 1-2 al Terrassa i que ara mateix té a l'equip en el segon lloc de la classificació, a només 3 punts del líder, que és el Manlleu. I un altre tema que ha centrat i molt la nostra atenció, acabem d'escoltar-ho, és el Club de Futbol Lloret, que va caure l'últim minut de penal davant de la Unió Esportiva Vic. Hem fet una valoració escoltant les declaracions del tècnic Edu Urtiales, que parlava a finalitzar el partit de dissabte, que lamentava el desenllaç final que va tenir el partit després d'una bona imatge del Lloret davant d'un dels millors equips de la categoria, el Vic, que venia amb una inèrcia molt positiva. De fet, porta 7 jornades sense conèixer la derrota. Ara el pròxim partit del Lloret serà diumenge a les 12 del migdia al camp de la Muntanyesa, el tercer classificat, insistim, diumenge a les 12, per intentar redreçar aquesta situació, perquè l'equip s'ha col·locat només a un punt de distància de la zona de descens. Posem d'aquesta manera el punt final al Lloret Esportiu, els agraïm la companyia i que passeu una molt bona setmana. Gràcies.